Es considera Sant Cugatenc per sobre de moltes coses i un amant de la cultura. El 2016 el Parlament de Catalunya el va designar com a senador en representació d'Esquerra Republicana. I des d'aleshores, Bernat Picornell ha defensat els seus ideals a la Cambra Alta, però sempre tenim present les seves arrels. Avui el podem conèixer a fons i saber com és això de ser un senador jove. Molt bona tarda, Bernat.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, ara aquí Sant Cugat, però bueno, aquesta setmana hem tingut ple a Madrid i malgrat la Covid doncs, i la pandèmia, doncs, l'activitat no s'atura, per tant, endavant.
Uh-huh. Senador, no sé si ets el més jove del Senat a Espanya o no ara?
Ho vaig ser durant els primers 4 anys i ara des de fa un any sóc el 5è més jove, em sembla.
Uh-huh. Per tant, la mitjana es va baixant.
Bueno, al final els anys passen per tothom, no? I per mi també, evidentment. I per tant, vaig començar amb 26, ara tinc 31, i per tant, doncs, ja de tant en tant entren unes persones doncs, així més joves, i per tant, anem corrent la llista.
I escolta, quin paper podeu tenir els parlamentaris més, els més joves, en aquesta cambra?
Jo sempre dic que l'edat, evidentment, com més jove ets, doncs potser menys experiència en alguns temes tens, però al final no deixa de ser que estàs fent política, en aquest cas, doncs, amb gent més gran al costat i, per tant, t'has d'adaptar ràpid. Per tant, diguem, la joventut aquí no crec que sigui un tret negatiu des del punt de vista estrictament polític, no? I, per tant, doncs, tens un ministre davant, tens un secretari d'Estat, tens un altre senador i, al final, allà doncs, has de confrontar projectes polítics. I, per tant, vaja, no, per mi no és un hàndicap, però almenys no hauria de ser un hàndicap.
Clar, és que la idea que tenim des de fora, i té molta gent, és que al Senat hi van doncs, aquells polítics que ja han fet carrera i que en algun lloc s'han de col·locar, no?
Sí, i de fet, quan a mi em van proposar doncs, que el Parlament de Catalunya em designés com a senador pel Parlament, era un dels dubtes que tenia, no? Perquè al final el Senat doncs, és una cambra que queda molt amagada i de vegades doncs, no s'acaba d'entendre quina és la feina que s'hi fa, i això sumat doncs, al fet que, evidentment, de tant en tant hi envien doncs, allò, expresidents autonòmics, etc., no? I era una de les principals preocupacions, no? I la resposta d'Esquerra era doncs, que si altres partits enviaven aquest tipus de gent, nosaltres i enviàvem a gent jove doncs, per fer just el contrari, no? I que en tot cas l'objectiu i la voluntat és d'assemblar-nos al màxim a la societat, i per tant a la societat, doncs, efectivament, evidentment, doncs, també hi ha joves, i per tant doncs, també cal defensar els seus interessos en àmbit estrictament, diguem, juvenil, però també doncs, poder portar a la veu de molts altres temes generalistes, no? Des d'un punt de vista jove, per què no?
I actualment, quin és el poder real que té el Senat com a institució?
Sí, nosaltres sempre diem que el Senat, en termes estrictament parlamentaris, serveix més aviat de poc o gens, si voleu. I per tant, jo crec que aquí les Corts Espanyoles i el govern de l'Estat, hauria de fer una reflexió sobre quin és el paper de la Cambra Alta, no? I de fet, quan nosaltres ens vam presentar l'any 2015, el desembre del 2015, vam dir doncs, que presentaríem una iniciativa per tancar el Senat, perquè creiem que és inútil. Evidentment, vam presentar-la, no va prosperar la iniciativa, evidentment, no? Però, malgrat que no serveix de gaire en termes estrictament parlamentaris, i quan dic parlamentaris vull dir legislatius, sí que és cert que et dona unes eines el fet de ser senador, que si les aprofites bé, poden tenir efectes positius, no? I per tant crec que és el que hem intentat fer els senadors i senadores d'Esquerra, no? Que és agafar aquestes eines, aplicar-les doncs, al territori, no? I per tant doncs, poder voltar moltes comarques de Catalunya, molts pobles, intentar recollir doncs, quines són les preocupacions de la ciutadania i intentar-les doncs, transportar. Potser no només en àmbit estrictament legislatiu, però sí en altres àmbits, no? que funcionen i que al final doncs, poden donar una resposta a aquestes preocupacions que deia.
Escolta, Bernat, per tot això que ara estem explicant, tu t'has creat una web on expliques el que hi feu al Senat? Per demostrar sí. que treballeu, que no esteu allà de braços plegats?
Sí, de fet crec que la política el que li falta moltes vegades és explicar-se. Potser no per manca de voluntat, diguem, del polític en aquest cas, sinó doncs, per moltes vegades manca de mitjans, manca de temps, el que sigui, no? I per tant, ostres, si estàs a qualsevol cambra parlamentària, tens un càrrec polític, doncs què menys que poder explicar o poder aportar a la gent doncs, la feina que fas, no? I almenys en el meu cas ho tinc molt clar. Mentre tinguis un càrrec polític, t'hi has de poder deixar la pell. I, per tant, doncs, vaja, jo amb la resta de companys hem presentat desenes i centenars doncs, de propostes, de proposicions al Senat, sent conscients que moltes vegades doncs, això queda embarrancat doncs, en altres àmbits, no? Però al final la feina està feta. I, per tant, aquest objectiu, que és el d'escoltar les preocupacions de la gent, doncs crec que l'hem assolit.
Hi ha alguna d'aquestes propostes que hagi avançat i hagi prosperat i us hagi deixat satisfets? Em pots dir alguna?
Sí, per exemple, hi ha, al final es tracta de coses bastant locals o bastant concretes, no? I moltes vegades no són estrictament finalistes, no es tracta d'un projecte si es fa o no es fa, sinó que es pugui anar solucionant, no? Per exemple, una cosa que toquem bastant, no?, que és la gestió de costes a Catalunya, no? Nosaltres, Esquerra, tenim un projecte, diguem, de gestió de costes doncs no agressiu amb l'ecosistema marí i donar, etc., no? I l'Estat en té un altre. Nosaltres el que fem moltes vegades és fer de pont entre els ajuntaments i en aquest cas la Direcció General de Costes, no? I Sostenibilitat del Mar. I per tant, per exemple, aquest és un cas, però podríem parlar, doncs, no sé, un cas recent, no? Ens vam assabentar que a Badalona hi ha una platja contaminada per arsènic des de fa més de 20 anys, no? Doncs, ostres, intentar fer la gestió que el Ministeri doncs, corresponent procedeixi a desinfectar-la, bueno, a descontaminar-la, etc. No? I per tant, estem parlant de desenes de casos concrets que afecten a diferents ministeris i que el nostre objectiu és intentar doncs, posar ponts, no?, a la gestió diària dels ajuntaments, que al final, més enllà de la ideologia, doncs, ostres, tens una sèrie de coses que cal anar donant sortida i resposta a la ciutadania, no? I per tant intentem fer aquesta feina.
Mm-hmm. Ja, dèiem abans que tu ara estàs a Sant Cugat, que ja has estat aquesta setmana a Madrid. Això com tu combines? Perquè estàs amunt i avall.
Jo sempre dic que a tots els efectes jo visc a Sant Cugat, soc de Sant Cugat i segueixo vivint a Sant Cugat, no? Sí que és cert doncs, que els dies que toca anar a Madrid doncs, s'hi va, no? Però al final l'important de la política és no desarrelar-se ni del lloc d'on és ni del que venies fent, no? I per tant es tracta de seguir connectat amb el territori. Tindria poc sentit que jo visqués a Madrid de dilluns a divendres, perquè al final les problemàtiques estan aquí, no? I algú pot dir, no, però és que la teva feina és a Madrid. No, una part de la feina, que és la de transformar la iniciativa política amb una iniciativa parlamentària, no?, amb un debat d'una comissió, amb el debat d'un ple, etcètera, és una part de la feina, no? Però hi ha un percentatge altíssim que es tracta, bàsicament, doncs, de voltar, d'escoltar, d'aprendre, d'entendre doncs, quina és la realitat doncs, que vivim al voltant, no? I per tant, vaja, és important doncs, tenir aquesta connexió, seguir connectat amb el lloc d'on vens, no? Hi ha diputats i senadors que decideixen viure dilluns a divendres a Madrid i després se'n van a quedar seva, no? Però jo no sé si dos dies del cap de setmana dona per poder entendre una miqueta la realitat i el que està passant.
Em dona una mica la sensació que ets un arrerabis, perquè el que veiem és que bona part dels polítics que fan bona part de la seva tasca política a Madrid, en una de les dues cambres, el que els hi falta precisament és aquesta proximitat amb la realitat, no? Aquest acostament a la societat.
Sí, jo estic convençut que la gran majoria de una majoria gran, si vols, no sé, un percentatge alt dels polítics fan aquesta feina que jo estic explicant. Passa que sí que és cert que ens costa molt comunicar-la i ara segurament m'està escoltant gent que no havia escoltat mai el meu nom ni la feina que feia, que faig, no? I per tant, es tracta potser d'explicar-nos més o de tenir més eines per explicar-nos i que efectivament la gent pugui entendre i veure que també hi ha, doncs, en aquest cas, diputats o senadors, doncs, que intenten, no, transportar aquestes preocupacions que deia, però això és altament complicat, per què enganyar-nos.
Mm-hmm. I el teu flirteig amb la política quan comença, Bernat?
I de fa bastants anys. Jo vaig començar a militar a Junts Esquerra Republicana, doncs, ja fa, doncs, no em vull equivocar, però 13, 14, 15 anys aproximadament, 2003, 2004, 2005, i a partir de llavors, doncs, vaja, vaig anar, doncs, compaginant, evidentment, els estudis, doncs, amb la militància política, i finalment, doncs, això, vaig ser membre de l'Acte Política Nacional d'Esquerra i secretari nacional d'organització de la Junta d'Esquerra, i el desembre del 2015, doncs, em proposen ser senador designat pel Parlament, i des de llavors, doncs, intento, doncs, exprimir-me al màxim, que al final és l'obligació d'un càrrec públic, no?
Mm-hmm. Vas estudiar polítiques a l'Autònoma?
Vaig estudiar polítiques a l'Autònoma, vaig acabar, i ara estic, vaig acabar un màster també de gestió cultural, i ara estic cursant un de periodisme i comunicació digital. Per tant, a l'hora que treballes també és important poder-se anar formant, no?, i evolucionant, perquè al final, doncs, i vinculant-ho amb el tema de la comunicació que deia, no?, en un món en el que tot canvia tan ràpid i que sorgeixen, doncs, noves tendències, etc., doncs, ostres, poder compaginar-ho amb la formació crec que també hauria de ser, bueno, no diria una obligació, diguem, però és interessant poder-ho fer.
O sigui que la vocació l'has tingut des de bon començament, com qui diu, no?
Bueno, jo des de petit, a mi m'ha agradat sempre la política, escoltar els grans parlar de política, diguem, a les sobretaules dels dinars, no?, familiars, i per tant, doncs, aquest interès, al final, doncs, en alguns casos, doncs, et porta a això, a militar, i que puguis momentàniament, almenys per un temps, doncs, poder estar això, en una cambra parlamentària, per exemple, no? o qualsevol ajuntament. Però vaja, hi ha molta gent, molta altra gent que no tindrà mai aquest càrrec i que també treballa en política i ajuda i milita, no?
Uh-huh. En la teva etapa escolar eres el delegat de curs?
No gaire. Jo vaig començar a poder, bueno, a associar-me, no?, a fer més activitat cultural més aviat, una mica tard, no?, a partir de l'ESO aproximadament. I de fet és que no recordo gaire que tinguéssim delegats. Potser és una cosa que vaig esborrar del meu cap, perquè sí que és cert que la gent ho diu molt, no?, i ho comenta, no?, el tema de ser delegats, etcètera. Però vaja, no ho sé, jo no recordo, potser sí que en triàvem i no recordo, la veritat.
Però vull dir que anaves a classe, no?
Home, i tant, anava a classe, i tant que anava a classe, i era imprescindible, sí, i de fet, el que deia abans, jo crec que formar-se al llarg de la vida, encara que sigui poc, perquè moltes vegades, doncs, en funció del temps que tens, doncs pots dedicar més o menys hores, no? Però encara que sigui allò una assignatura al semestre i anar fent poc a poc, doncs crec que és altament positiu i enriquidor.
Mm-hmm. Hem parlat de la teva vinculació a la política. També ets una persona implicadíssima amb les entitats culturals de la ciutat.
Sí, i de fa també uns quants anys, no? Vaja, vaig començar, diguem, amb la colla bastonera, els bastoners, també vinculat amb la Unió Sant Cugatenca, amb els castellers, vaja, una mica amb l'objectiu d'intentar dinamitzar, doncs, aquest poble que hi ha dintre d'aquesta ciutat que és Sant Cugat, que ja sabem que arriba als 93.000 habitants, no?, però que té un poble i un teixit cultural i associatiu, doncs, molt i molt viu, i que gaudeix d'una salut excel·lent, no?, i per tant, doncs, tot el que tingui vagi relacionat, doncs, amb les festes majors, amb el carnaval, etc., doncs, vaja, si es pot ajudar, millor que mirar-s'ho des de la barrera.
I escolta, com t'ho has fet? Perquè és que tot això ho has fet bastant, tota l'hora, no?, una mica. T'han coincidit moltes coses, la teva tasca política, amb la teva participació en entitats culturals, t'ha donat temps a tot?
Bueno, jo, és una qüestió molt personal i potser hi ha gent que és el que li passa el contrari, jo crec que tot és compaginable. La història és que, en el meu cas, com més activitat tinc diguem, al llarg del dia, més m'organitzo i més em condeix, no? Més puc treure el suc, no?, de les diferents coses que faig, i per tant es pot anar, diguem, a la tarda a un acte i al vespre fer una actuació castellera i a la nit no sé què, no? I per tant, vaja, a mi m'enriqueix on funciona, doncs, treballar d'aquesta manera. Com a molta altra gent, com a molta altra gent.
Quan has dit a algú que ets de Sant Cugat i han reaccionat allò posant l'etiqueta de home, sí, vens una ciutat de pijos.
Sí.
Encara t'ho diuen?
Sí, sí, sí. Aquí a Sant Cugat, amb altres ciutats de Catalunya, tenim aquesta etiqueta, però com sovint diem des del govern, som la ciutat també amb més desigualtats, o una de les ciutats amb més desigualtats de Catalunya, no? I per tant, sí que és cert, doncs, que fa molts anys, doncs, que ve molta gent de Barcelona que es pot permetre viure a Sant Cugat, no? Però també hi ha gent, doncs, que hi ve per altres motius, i que també els hem de poder donar resposta, no? Perquè hi ha molta gent, doncs, que també ho passa malament, i de fet la tasca, doncs, que fa Càritas, per exemple, per dir una entitat, d'aquí Sant Cugat, doncs, és absolutament imprescindible, no? I crec que l'Ajuntament en aquest sentit n'és conscient, i intentem, en la mesura del possible, doncs, donar sortida, donar solució, donar resposta a totes aquestes mancances, greus mancances que té la ciutat, en termes socials, en termes de riquesa, pobresa, en termes de vivenda, sobretot, no? I, per tant, hi ha molta gent que pot venir a viure aquí a Sant Cugat, però també hi ha molta gent que ha de marxar de Sant Cugat perquè no es pot permetre un pis, i això no hauríem de permetre-ho.
Mm-hmm. Tots els anys que tens els has viscut a Sant Cugat?
Sí. Des de, suposo que l'endemà o que els tres dies diguem de néixer, però vaja, sí, jo d'aquí Sant Cugat, diguem, de tota la vida, malgrat que de tota la vida, de veritat, de moltes generacions diríem que jo no soc de tota la vida, però vaja, sí, ho sento.
Ah, sí? T'ho han dit en alguna ocasió?
Sí, bueno, hi ha gent que porta moltes generacions vivint aquí a Sant Cugat, no?, i sempre pensaran que la resta són forasters, però vaja, jo crec que és més una anècdota que no una afirmació real,
I escolta'm una cosa, t'agrada com és la teva ciutat?
A mi m'agrada molt Sant Cugat, i crec que tenim un gran privilegi de viure a Sant Cugat, però deia abans que tenim unes grans mancances, mancances amb habitatge, per exemple, no? És una mancança brutal, perquè de fet jo tinc companys, no?, que han hagut de marxar de Sant Cugat perquè no es podien permetre, però, per exemple, una altra cosa que jo trobo falta molt és l'oci nocturn. Ara estem en pandèmia, diguem, de la Covid, i per tant això segurament passa a un segon terme, perquè no podem gaudir de l'oci nocturn, però l'oci nocturn de Sant Cugat, per exemple, està enfocat només a un determinat tipus de públic, i per tant, si busques una altra cosa, te n'has d'anar també de Sant Cugat, no? Per tant, jo crec que tenim la sort de viure en una gran ciutat, i crec que tots n'estem orgullosos, però també tenim molt marge de millora, no? I crec que crec que tothom ha de poder-se sentir a gust i còmode de viure aquí a Sant Cugat, i crec que no sempre passa això.
Ja en l'àmbit més personal, què és el que t'agrada fer quan tens temps lliure?
A mi m'agrada molt gaudir dels meus amics, i per tant un bon dinar amb una sobretaula, ara amb totes les mesures que calgui, i si cal, doncs, allò per streaming, no? Però vaja, no. Fora de la pandèmia, evidentment, doncs, poder fer doncs, un bon dinar amb una bona sobretaula, poder gaudir dels amics, doncs, s'agraeix, no? I poder anar, doncs, a algun concert, també, gaudir d'algun espectacle cultural, doncs, també formaria part de les coses que m'agrada fer quan no treballo, que també és necessari i important fer-ho.
Bernat, tu ets dels que durant aquest temps de pandèmia, sobretot a l'etapa del confinament, has fet la cerveseta virtual?
Sí, s'ha hagut de fer, i de fet no només, ara fa uns dies en fèiem un, el que s'ha passat, amb uns amics, perquè entre que hi ha restriccions i que a més doncs, al final hi ha gent doncs, de fora de la comarca, no?, per resultar-se el confinament comarcal, doncs sí, toca adaptar-se i esperar que això pugui passar ràpid. esperem, i tornar doncs a la presencialitat.
M'han explicat que ara t'estàs aficionant a la bicicleta.
Bueno, i de fet és una mica conseqüència també de la Covid, no? Perquè, i de fet, sortint veus moltíssima gent que està aficionat, no? El meu germà doncs em fa molta, jo no n'havia fet encara, però amb aquesta voluntat doncs d'intentar trobar, fer algun esport o algunes hores a la setmana per fer una mica d'esport, he acabat triant la bicicleta, i vaja, la veritat és que molt content, com molta altra gent que ha aprofitat, diguem, aquests mesos de pandèmia per descobrir hobbies nous.
Uh-huh. Un dels teus hobbies, m'imagino que també, com té molta, molta, molta gent, és veure sèries o pel·lícules a Netflix?
Sí. Vaja, tinc, de fet, diverses de començades ara mateix a Netflix, i sí, la veritat és que miro unes quantes, vaja.
Digue'm una, que és aquella que t'ha atrapat.
Mira, no, ahir vaig anar a dormir allò mirant Homeland, que és una sèrie de ja de fa molts anys, que té moltes temporades, ara vam per la 8a temporada, però vaja, sempre acaba enganxant, no? O, no sé, H també és una altra sèrie gravada aquí i que és bona, també Netflix, vaja. N'hi ha per triar i remenar, segur.
Uh-huh. I escolta, quina relació tens amb la família? Perquè jo diria que tots sou una mica apassionats de la cultura popular, no?
Sí. I de fet, i està bé poder compartir amb la família doncs coses d'aquestes, no? Llavors, quan actues aquí a Sant Cugat, el que sigui, doncs, ostres, que et puguin venir a veure, doncs està molt bé, no? I de fet, tant el meu germà com jo doncs també formem part de moltes entitats, diguem, de cultura popular d'aquí a Sant Cugat, i per tant poder veure les actuacions uns i altres, vaja, està molt bé.
Estem acabant ja aquesta conversa, i al final sempre el posem amb un tema musical que tria el convidat o la convidada. En el teu cas, quin és?
Jo he trigat Japolies, que és un avançament de l'últim disc de Zo, un grup del País Valencià, i que just fa pocs dies doncs, que l'han tret, i que a més té una mica de vinculació santcugatenca, perquè la cançó la canta també, o participa també, Marala Trio, que una d'aquestes noies, diguem, que formen aquest trio és la Selma d'aquí Sant Cugat, i per tant doncs també té tangencialment una vinculació amb la ciutat.
Mm-hmm. Mira, ara m'està explicant el nostre tècnic, que la vam entrevistar en el programa, en una de les seccions que tenim dedicada al món de la música. Però vaja.
Bueno, és que hi ha molta gent aquí a Sant Cugat que fa moltes coses interessants, i en tenim molta gent en molts sectors de la cultura, i crec que, ostres, poder gaudir-ne està molt bé, perquè al final la cultura quilòmetre zero també és important, no? I la promoció de gent que fa coses interessants aquí a la nostra ciutat crec que també hauria de ser una de les prioritats de tots plegats.
Bernat, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa a la ràdio per descobrir qui hi ha darrere del senador Bernat Picornell. Moltíssimes gràcies, ens quedem amb aquest Japolies de Zo. Que vagi molt bé i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Adéu-siau.
Aigua, llimó, dutxeta de suquet donant. Els meus deliris un regaliment, baixant per la cuixa, taronja de sang i maduixa, la llengua vol carn com la carn. Peres llimoneres brillants, mugrons de cirera, meló de tot l'any, gallo més gallo, pell i polpa, tots els pèls de punta, ni culpa ni Adán. Un desert per la cintura, cauen per la comissura, llàgrimes de zona obscura, somnis de raïm i comerç confitur. La fruita més selecta del planeta, a la matèria prima més fineta del bancal, orbite pel teu cos com un cometa, menú complet, amor carnal.
Llepolia, compta o compiga con vicia, el tirem del llimón i m'acaricia, i la llepolia entrava les dents. Mala alegria, la llepolia, de l'arbre de la fruita prohibida, de l'ullal de la sang la brutícia, que m'allibera de totes les veus.
no me tiene que amagar. Apología del pecado, el cosa sagrada. Con no me tiene que amagar. Apología del pecado, el cosa sagrada. Con no me tiene que amagar. Apología del pecado.